Acomiadarem aquesta secció cinematogràfica amb doblet. Acomiadarem l'any perquè seguim el 26. Avui ens acompanyen el Miquel Felipe, habitual, incombustible. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també la Lídia Oñate, tots dos de Cineclub Vilafranca, que fan possible aquesta secció al Penedès en xarxa. Bon dia, Lídia.
Hola, bon dia.
La Lídia ens ve a recordar una campanya de Nadal molt interessant que van llançar fa unes setmanes amb descomptes per a les famílies, a més a les portes d'una superestrena que inclou aquesta campanya.
Per fi arriba la tercera part d'Avatar i podem dir que l'oferirem a Vilafranca, per tant, des del primer dia que ja s'estrena ja la podeu veure al cinema al costat de casa que teniu. És una tercera part que per molt segurament serà esperada, però també recordar que James Cameron encara en té una altra de preparada. És a dir,
una
que és
quarta?
Una tetralogia. Sí, sí, sí.
Dues més, de fet.
Dues més?
Sí.
Són cinc, ja?
Sí,
n'ha creat
sí.
Una altra? Ostres,
sí, sí.
És fort, això. Doncs per tots aquells que vingueu amb cosins, fills, tenim packs familiars molt atractius perquè tenim descomptes. Hem volgut potenciar el públic familiar aquest any i els descomptes podran ser de fins a 9 euros en alguns packs que inclouen, a més de l'entrada, les crispetes i les begudes. És a dir, tot perquè ho puguin gaudir al màxim. Són 3 hores de pel·lícula i un quart d'hora, crec. Són 190 minuts. Per tant, dona per menjar crispetes i beure molt.
197.
Sí, imagina't.
Déu-n'hi-do.
Però no, passen volant.
Espero que passi volant.
Mentre estàs submergida en aquest univers d'Avatar.
Alguns diuen que té un documental a dins, perquè, clar, a vegades és tan contemplatiu tot el món que ha creat tot aquest univers nou, que la veritat és que visualment és molt xulo.
Lídia, com aconseguim els packs? Estan pensats també per ser regal? Heu pensat alguna fórmula? Altres anys ja heu fet capses?
Mantenim la fórmula de l'any passat per aquells que vulguin regalar cinema. Mantenim els packs de cinc entrades amb una bossa de crispetes d'obsequi. I si volen també que tingui una mica d'empaquetament més bonic, tenen una caixa especial, una llauna de cel·luloide, amb la qual doncs, el regal és una mica més vestit. És a dir, això seguim oferint-ho, ho vam començar a oferir l'any passat i aquest any també ho seguim fent.
I com han funcionat fins ara els packs? O és aquell regal d'última hora?
Doncs estem sorpresos, gratament sorpresos, de que realment la gent tingui el cinema com una opció més de regal. I tenen molta sortida, la veritat. Sobretot per aquells més indecisos o a última hora que no saps què fer, doncs, ostres, regalar cinema saps que és un valor segur perquè no caduquen, amb la qual cosa aquestes entrades les pots fer servir qualsevol dia de l'any fins que se t'acabin.
Doncs un dels plats forts d'aquesta campanya nadalenca és l'estrena simultània d'Avatar. Escoltem una miqueta de tràiler i el Miquel ens dona tots els detalls.
Esto es lo único puro que hay en este mundo. El fuego vino de la montaña. Arrasó nuestro bosque. Mi pueblo imploró ayuda. Pero Eiwa ni siquiera vino.
Este mundo es mucho más profundo de lo que imaginas.
Què dir d'Avatar, de James Cameron, d'aquest projecte?
Bueno, doncs que ja pràcticament ha invertit els últims 16 anys de la seva vida fent Avatar. Vull dir, la primera és del 2009, la segona del 2022 va arribar tard, 13 anys tard. I ara, doncs, aquesta tercera en realitat és el capítol central, perquè hi haurà segurament dues entregues més si la cosa funciona en taquilla, perquè bueno, es veu que no se sap el pressupost ben bé, alguns l'estimen en més de 400 milions, d'altres en més de 500 milions. En qualsevol cas, ha sigut una de les pel·lícules més cares de la història del cinema, tot i que James Cameron té tres de les seves pel·lícules entre les més taquilleres de la història del cinema, que són Titanic, Avatar i Avatar 2. Per tant, doncs, bueno, haurem de veure què ens ofereix aquesta tercera part. Si la cosa no acaba de funcionar, segurament es tallarà aquí. I si funciona, doncs hi haurà dues entregues més.
Si no funciona, avortaran la quarta i la cinquena?
Bueno, James Cameron havia dit que li preocupava que no acabés de ser del tot rentable i que si no, si era un fracàs de taquilla, que segurament ho deixaria aquí.
Clar, clar.
Però està per veure.
Cal quantificar els fracassos, no? Perquè, evidentment, que funcionarà, però no sabem si funcionarà tant com amortitzar les xifres que ells tenen sobre la taula. Perquè, clar, per posar una mica de més llum sobre el tema de les xifres, la pel·lícula més cara en el seu moment de Netflix ja deien 200 milions d'euros. Està duplicant els valors d'una pel·li de Netflix que ja era un rècord fa 2-3 anys. Llavors, clar, perquè la gent també es posi una mica al dia dels pressupostos que es maneguen actualment. No? Sí, és tremendo. Però, clar, sempre hi ha aquella xifra, no? Els blockbusters sempre regeixen per aquesta mítica xifra dels 1.000 milions de recaptació de taquilla. És a dir, que els blockbusters com que han d'arribar a aquesta xifra com per ser un gran èxit, com perquè les sagues perdurin, no? Jo crec que Avatar ho superarà amb escreix, però, clar, cal saber quant costa cada una de les pel·lícules que vindran. Si encara ho encariran més o si recuperaran suficient.
He trobat una frase d'un crític que resumeix una mica què podem esperar d'aquesta tercera part d'Avatar. Diu, pot ser que sigui més del mateix, però quan és tan emotiu, visualment espectacular i ben construït, per què ens hauríem de queixar? Aviam com respon la taquilla. Tenim també estrenes terrorífiques, oi?
Sí, Keeper.
El director és un geni del cine, del gènere, no? Del gènere terrorífic. Si t'agrada el gènere, el deixes.
Sí, va fer la millor pel·lícula de terror de l'any passat, que és Long Legs, amb Nicolas Cage. Ara fa uns mesos va estrenar The Monkey, que la comentàvem aquí, que era més amb to de comèdia. Aquesta es veu que s'allunya bastant del to de comèdia i parla d'una parella que se'n van a passar un cap de setmana romàntic amb una escapada a una cabana allunyada de tot, i allò serà de tot, doncs, menys un cap de setmana tranquil.
A més, hi ha un moment que ell ha de marxar, no? I ella es queda sola.
Sí, clar, ell ha de marxar, ell és metge, surten des de fa un any, amb ell li dona vida el fill de Donald Sutherland, i ella es queda sola i, bueno, doncs acaba sent assetjada per una presència maligna en una pel·lícula que es veu que s'apropa més cap a el que seria el fantàstic. Es parla de referències a un subgènere com el folk horror, que seria el terror rural. Es parla de que s'apropa més al cinema d'una parella de directors austríacs que es diuen Veronica Franz i Severin Fiala, que van guanyar Sitges l'any passat, i que tenen una pel·lícula que es diu The Lodge, o La cabanya sinistra, que es veu que aquesta s'apropa més cap a allò, i també cap al cine de terror japonès a l'hora de construir aquestes criatures.
La crítica internacional l'ha elogiat moltíssim.
Sí, no, ha tingut molt bones crítiques en general, aquesta.
Tot i que, esclar, és una pel·li molt visceral, per tant, o hi entres o no hi entres.
Sí, es veu que és molt, molt inquietant i sobretot es destaca molt com el director construeix amb lo mínim tota aquella atmosfera tan fosca i tan sinistra.
Tenim més estrenes.
Sí, Vida privada.
Se me ha ocurrido algo, Gaby, y quiero que te lo tomes en serio.
Sí.
¿Sí? Bueno, es sobre mi paciente.
Todo el mundo tiene secretos.
Es la tercera sesión que falta sin avisar, Paula. Después de 3 sesiones estoy empezando a preocuparme. Creo que la han asesinado. ¿Pero quién y por qué?
Bueno, esa es la pregunta.
¡Mierda! Instintivamente diría que fue su hija. ¿Cree que soy responsable de la muerte de su madre?
Mi padre lo cree.
¡Lárguese, lárguese! ¡Lárguese!
Mi madre acaba de heredar. Es mucho dinero.
Necesito que me creas.
aquesta psicoanalista amoïnada per qui ha matat la seva pacient o qui hi ha darrere de la desaparició és Jodie Foster.
Sí, Jodie Foster, i a més es veu que parlant un excel·lent francès, perquè la pel·lícula és francesa i està rodada en francès, i es veu que ella parla un francès perfecte, i l'acompanya doncs Daniel Auteuil en el rol del seu exmarit, que l'ajuda doncs a resoldre aquest assassinat, en una pel·lícula que es veu que el que més recorda justament és al cinema de Woody Allen, i en particular a Misterioso Asesinato en Manhattan, pel·lícula molt hilarant, i a la seva protagonista, Diane Keaton. Es veu que, bueno, que és un... és l'última pel·lícula d'una directora francesa que es diu Rebecca Zlotowski, que va fer una pel·lícula que van fer a l'Assassí fa un parell d'anys que es deia Los hijos de otros, bueno, gairebé 3 anys, i on ja havia demostrat el seu talent. I bé, i sí que tenim una mica potser de prejudicis quan una estrella de Hollywood fa el salt cap al cinema europeu, però en aquest cas es veu que Jodie Foster en surt molt ben parada, amb una pel·lícula que és això, que és un thriller amb tints còmics i, bueno, i que es veu que és irònica i entretinguda i molt, molt agradable per passar l'estona.
He vist que l'etiquetàvem com a Cluedo divertit.
Sí, 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 és un Cluedo, és un thriller, un misteri detectivesc, pel·lícula policíaca, però és lleugera, però intel·ligent i sobretot això, és sense por d'ironitzar tant sobre la psiquiatria ortodoxa com les teràpies alternatives, i tothom en destaca doncs això, la meravellosa interpretació de Jodie Foster.
Més estrenes, què proposes?
El extranjero.
Hoy he vuelto a los baños. He cerrado los ojos y... he sentido tu cabeza sobre mi vientre. Cuando los he abierto ya no estabas. ¿Por qué mataste a ese hombre? ¿Por qué truncaste la felicidad que nos esperaba?
Llevas el peso de un pecado del que debes liberarte.
Hay cosas en su actitud que se nos escapan y necesitamos que nos ayude a entenderlas. Para empezar, ¿le pesa a usted su acción?
¿Por qué iba armado con una pistola? ¿Y por qué volvió precisamente a ese lugar?
Yo también me pregunto si te quiero. Eres extraño, no eres como el resto.
No és fàcil agafar una novel·la mítica com El extranjero d'Albert Camus, tot un clàssic, i portar-la al cine. A més, ja ho havia fet Visconti.
Sí, sí, ho havia fet Visconti, i a més amb repartiment d'altura amb Marcello Mastroianni i Anna Carina, l'any 67. I bé, sí que hi havia hagut, em sembla, una adaptació turca per format televisiu, però aquesta és com la segona gran adaptació de la novel·la de Camus, que presenta doncs aquesta història situada al Alger als anys 30, sobre un home reservat d'uns 30 anys que, bueno, que comet un crim inexplicable. Un home que el mata i no se sap per què. Diuen que simplement perquè feia calor, per un cop de calor, però no sap explicar per què l'ha matat. I qui adapta en aquesta ocasió, qui afronta el repte d'adaptar en aquesta ocasió a l'extranjero és ni més ni menys que François Ozon, director molt reconegut, director d'En la Casa, per la qual guanya la Concha d'Oro a Donosti el 2012, director de Joven y Bonita, que és una pel·lícula també molt recomanable, i d'una que va funcionar molt bé l'any passat a l'Assassí, que hi va agradar molt, que és Cuando cae el otoño, que va guanyar millor guió a Sant Sebastià. Doncs bé, en aquesta ocasió es val de la presència de l'actor francès Benjamin Voisin, que es veu que fa un paper magnífic, i d'abundants, i diuen també d'abundants i suggerents idees de direcció i posada en escena, i que justament si té sentit que François Ozon justament hagi sigut qui hagi volgut adaptar la novel·la d'Albert Camus per diversos motius. Diu el periòdico, primer, perquè ha adaptat textos aliens, ha pensat els processos creatius literaris i ha reflexionat a part de la seva obra sobre les paraules i la seva relació amb les emocions i les idees que suposadament comuniquen. Segon, per la seva atracció per les personalitats misterioses, difícils d'explicar, com podria ser el cas del protagonista. i tercer, per la manera com algunes de les seves pel·lícules han explorat el contrast i el conflicte entre l'individu i el que es pressuposa d'ell. I, bueno, en aquest cas, doncs això, l'individu seria aquest Mersault i el que es pressuposa d'ell, que és un home reservat i que bueno, ningú diria que pot arribar a cometre un crim d'aquesta índole.
En blanc i negre.
En blanc i negre, sí, roda, sobretot molt estilitzat, i tothom destaca que la fotografia és espectacular.
És l'Extranjero, però hi ha més propostes. Aquestes serien les estrenes de cap de setmana, bàsicament.
Correcte.
I ens portes un tastet del que arribarà per festes.
Sí. Father, Mother, Sister, Brother.
¿Y si brindamos con este té por los lazos familiares?
Anda. Qué alegría veros a las dos. Me hace mucha ilusión verlas, pero voy a tener que mantenerlas a raya.
Siempre ha sido mi hijo preferido.
Bueno, soy tu único hijo.
Sí.
Que sepamos.
Muerte.
¿Os hago de madre?
No estaría mal por una vez.
¿Puedo saber si todavía tomas algo?
No tomo ni heroína, ni cocaína, estimulantes, sedantes, ni metanfetaminas, ni...
Papá, yo solo...
¡Corto!
Father, Mother, Sister, Brother, l'última projecció de Jim Jarmusch, amb un repartiment brutal.
Sí, els actors estan esplèndids tots. Ja l'havíem comentat aquesta, perquè quan vam comentar el Palmarès de Venècia vam dir que va ser una decisió polèmica donar-li el Lleó d'Or amb aquesta en comptes de La Voz de Hind, de Kauthar Benhania. I bé, quan es va estrenar La Voz de Hind també havíem esmentat aquesta pel·lícula. Personalment, vistes totes dues, considero que la decisió, tot i que polèmica, va ser encertada, perquè La Voz de Hind no és una mala pel·lícula, però podríem dir que és una pel·lícula que no hi entén de subtileses. I Father, Mother, Sister, Brother, doncs és una... sí que es comenta que és una pel·lícula menor dintre de la filmografia de Jim Jarmusch, i estic totalment d'acord. Personalment, doncs, em va recordar més al començament el Jarmusch de... Bueno, primer de tot, deixar clar que és una pel·lícula amb el format de pel·lícula per capítols, són tres històries diferents. La primera va de dos fills que es retroben amb el seu pare a Estats Units, la segona va de dues filles que es retroben amb la seva mare a Irlanda, i la tercera va de dos germans americans que van a París a la casa familiar on vivien amb els seus pares després de perdre'ls en un accident aeri. I bé, bueno, recorda, Jarmusch ja havia treballat aquest format amb altres pel·lícules com Mystery Train o Noche en la Tierra o Coffee and Cigarettes, i bé, a mi personalment em recordava més el Jarmusch de Coffee and Cigarettes, que és una pel·lícula més menor, que el de Noche en la Tierra, que ja seria una de les seves millors pel·lícules. I això, un repartiment d'altura, Kate Blanchett, Vicky Cripps, Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, vull dir que tots els actors estan magnífics. Sí que és veritat que les dues primeres històries són molt bones, perquè diuen molt amb molt poc. Diu El País que els seus silencis ho diuen tot, i és totalment cert. I la tercera, doncs, en canvi, a mi personalment em va faltar una mica més de desenvolupament. Jo crec que s'hauria d'haver, bueno, hauria d'haver desenvolupat una mica més el tema en comptes de quedar-se només amb el dol. Més aviat diu poc amb molt, però es gaudeix igual.
Diu Fotogrames, que és magistral.
Sí, no,
tot
és una...
Que
és una
molt... que era menor dins la filmografia de Jarmusch.
Bueno, sí, és menor, però és una molt bona pel·lícula, sens dubte.
Aquí ja hi ha alguns privilegiats que han pogut veure-la, perquè us recordo que va ser una de les pel·lícules seleccionades dins del Festival Most. Va agradar moltíssim, va ser una sessió molt bastant plena, la veritat, és a dir, la sala feia goig. I llavors, per tots aquells que sempre ens pregunten «Ai, no podré venir, quan que la fareu?», efectivament la farem i arribarà, ja queden molt pocs dies perquè arribi.
I dues estrenes més,
sí,
per d'aquí a una setmana.
Sí, pel dia 25, Bob Esponja, Una aventura pirata.
Patricio!
Bob Esponja!
Arr!
Del barco!
Venga, SpongeBob, venga, pienso que...
Si un espadachín quieres ser, sopla el cuerno y espera a ver.
Tengo que demostrar que ya soy un tío grande.
¡Estás en presencia del holandés errante!
¡Ponte unos pantalones!
¡Ah! ¡Qué remedio!
¿Estas Navidades?
Pues estoy aquí para ofrecerte la oportunidad de...
Torna Bob Esponja pel públic familiar.
Sí, per quarta vegada. O sigui, la primera és del 2004, la segona del 2015, l'última és del 2020, es va estrenar a Netflix en plena pandèmia. I bé, i ara, doncs, bàsicament és una nova aventura on Bob Esponja vol demostrar que és un home i es vol enfrontar al fantasma de l'holandès errant en un viatge on doncs, es trobarà amb monstres i criatures marines extraordinàries i secrets que s'amaguen als racons més foscos del fons del mar, en una pel·lícula que es veu que el públic infantil la xalarà, perquè es veu que no s'allunya, no vol proposar cap ruptura respecte a la sèrie de televisió, i a més on es veu que cada seqüència sembla dissenyada per desembocar ràpidament en la següent explosió de color, so, disbarat, i bueno, es veu que dona més prioritat als protagonistes que als altres personatges, però en general se n'en surt molt bé. Diuen que els escenaris tenen un matís terrorífic, són molt foscos, però sense deixar de banda l'humor irònic i abordant doncs, temes com el desig de ser gran i la pressió per encaixar en estereotips de tipus dur quan creixes, allunyats de la sensibilitat i la innocència.
Sí, una mica per buscar també el públic dels pares, no? Perquè no s'avorreixin. Jo crec que la part bona de Bob Esponja és que no enganya en el sentit que és un valor segur, és a dir, que si t'agrada la sèrie t'agradarà la pel·lícula. Té aquest punt irònic per als pares i una mica xalabrat que agrada tant a petits com grans.
Estripat, sí, sí. I l'última estrena de Nadal?
Ariel.
La vida es una sombra que camina. Un traje que pasea por el teatro y después se olvida.
¿El teatro Fayelense sabe dónde es?
Las puertas del teatro están abiertas, señorita. A ella es un teatro.
¿Vos cómo te llamas?
Del Novo Cinema Galego arriba Ariel.
Sí, Lois Patiño, director de Samsara, sobre els monjos budistes de Laos, un documental, doncs ara fa aquesta pel·lícula amb un component fantàstic sobre una actriu que se'n va a Galícia per reunir-se amb una companyia de teatre. Després queda amb ells per retrobar-se a les Açores. Allà no hi ha ningú i resulta que han de representar la tempestat de Shakespeare. L'obra ja ha començat i l'illa és un gran escenari, amb una actriu que és Agustina Muñoz, que és argentina, que fa de si mateixa. Irene Escolar, aquí, és una de les poques actrius protagonistes actrius professionals d'un repartiment en la seva majoria amateur. I una pel·lícula que al començament busca apropar-se a Shakespeare perquè parla de la tempestat, però després acaba sent una comèdia existencial més propera potser a Luigi Pirandello que no pas a Shakespeare. Però, en qualsevol cas, diuen que és una reflexió sobre el poder de l'art, els somnis i la finitud de la vida, i que es permet reflexionar sobre l'estatus de l'art i de la ficció en la vida de les persones.
Acabem repassant cartellera.
Sí, Avatar, Fuego y Ceniza ja està confirmada a partir d'avui mateix al Kubrick. Vida privada es podrà veure a la SESI a partir del proper 26 de desembre. El extranjero es farà de dijous divendres a la sala SESI, probablement a finals de gener. Després, Father, Mother, Sister, Brother es farà de cap de setmana, probablement a partir del 2 de gener a la sala SESI. Bob Esponja, una aventura pirata, probablement també a partir del 2 de gener al Kubrick, a partir del 2 de gener al Kubrick. I us esperem avui a les 9 a la SESI, última sessió de la invasió dels bàrbars de Vicent Monsonís, i el cap de setmana us esperem en Frontera de Judit Colell. I al Kubrick us esperem amb Avatar, Fuego y Ceniza i el dia 22 amb el Cascanueces.
Només recordar que Frontera va ser la pel·lícula inaugural també del Festival Most i que per fi ja s'ha estrenat al cinema. Ha anat molt bé l'estrena, afortunadament una pel·lícula catalana que funciona, que no és habitual, però que estem molt contents de tenir-la. I res, esperem que aquestes festes puguem gaudir tots del cinema.
I tant que sí. Moltes gràcies, Miquel, Lídia. Bones festes.
Bones festes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. La 361a edició de la Fira del Gall de Vilafranca vol atraure un públic intergeneracional al voltant del patrimoni gastronòmic del Penedès. Com cada any, la Fira del Gall engloba tradició, proximitat i cultura al voltant del patrimoni gastronòmic i enològic de Vilafranca i el Penedès. Amb el Gall del Penedès, que des del 2016 compta amb el segell d'indicació geogràfica protegida, com a protagonista indiscutible, la Fira afronta aquest cap de setmana la seva edició número 361, amb una ampli programa d'activitats. La indicació geogràfica protegida de Gall del Penedès s'empara carn fresca del Gall del Penedès, tant mascles com femelles, de la varietat penedesenca negra millorada, provinent de la raça penedesenca tradicional. Enric Ferrer, un dels quatre criadors de Gall del Penedès i president de la IGP, explica que cada criador portarà uns 170 galls en diferents formats. Els preus es mantenen, com l'any passat, a 16,50 euros per quilo el gall sencer i 18 euros per quilo el trossejat. En els darrers anys, la tendència és clara. La clientela prefereix comprar l'animal ja preparat per cuinar o ja cuinat. La jove de Banyeres desapareguda ja està a casa. La jove de Banyeres del Penedès, que es buscava des del passat 3 de desembre, ha estat localitzada i en bon estat. La noia, de 15 anys, estava a Lleida en el moment de la seva desaparició i la seva família i el propi Ajuntament de Banyeres van demanar ajuda per intentar trobar-la davant la falta de notícies. No s'ha facilitat més informació, però l'Ajuntament confirma que la jove ja està a casa amb la seva família, que ha agraït als que han donat col·laboració per difondre que la buscaven. Dissabte hi ha l'oportunitat de visitar la capella romànica de Sant Valentí a les Cabanyes, una de les visites guiades d'interès programades aquest cap de setmana pel patrimoni de l'Alt Penedès. Ens porta a les Cabanyes, on demà s'organitzen dos torns una visita guiada per la capella de Sant Valentí. El primer torn començarà la visita a les 11 i el segon a les 12. L'església romànica, antiga parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes, és el lloc històric de major interès del municipi. Malgrat que hi ha vestigis d'un edifici anterior, l'església es va construir al segle XIII. Posteriorment es van afegir capelles als laterals de la nau principal i es va refer el campanar de cadireta. Un dels atractius de la visita és poder veure les pintures murals que es conserven en aquesta església, que daten de finals del segle XIII i principis del XIV. Sant Sadurní retrà dissabte un merescut homenatge a l'exjugador d'hoquei Jordi Bargalló. Aquest cap de setmana el noi a Freixenet celebrarà un acte molt especial per homenatjar una de les figures més estimades i transcendents de la història recent del club, l'exjugador Jordi Bargalló, referent indiscutible de l'hoquei i exemple d'esportivitat, talent i perseverança. L'homenatge s'iniciarà demà a les 5 de la tarda amb un acte institucional a la sala d'actes del Casal d'Entitats, al carrer Marmir número 15 de Sant Sadurní, on jugadors, tècnics, amics, familiars i representants del món esportiu recordaran la trajectòria i el llegat del jugador. El club convida tothom qui vulgui a sumar-s'hi per compartir aquest reconeixement col·lectiu. A continuació, a les 7 de la tarda, el pavelló olímpic de l'Ateneu serà l'escenari d'un partit amistós entre el noi a Freixenet i la selecció espanyola absoluta dirigida pel sadurninenc Pere Bàries. Una cita única que servirà per honorar la figura de Bargalló sobre el terratzo de l'Ateneu i reviure moments que han marcat època. El club anima l'afició a omplir les graderies i formar part d'aquest acte d'agraïment a la trajectòria d'un esportista que ha deixat una empremta dins i fora de la pista. Serà una jornada per recordar, celebrar i reconèixer un dels noms més il·lustres de l'hoquei patins de Sant Sadurní.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig tocats de 11:45 i anem acabant ja. Abans, encara, en última proposta, Territori Penedès, aquesta secció que divulga el patrimoni de les nostres comarques. Avui, la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès.
Territori Penedès.
envoltada de gàrgoles fantàstiques, amb escultures modernistes, les relíquies de Sant Fèlix i un orca majestuós, la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès és el primer edifici parroquial de Catalunya edificat en estil gòtic. La silueta del seu campanar destaca l'skyline de la capital de l'Alt Penedès i és possible visitar-lo i gaudir de les excepcionals vistes que ofereix, tot fent una copa de vi des dels seus 52 metres d'alçada. Amb les obres de la façana nord concloses, ara Santa Maria afronta la recta final de la restauració de l'exterior de l'edifici, iniciada l'any 2009.
Territori Penedès.
Hola, em dic Josep Maria Feliu, sóc historiador i faig visites guiades als diferents espais de l'església del campanar de Santa Maria. Sabem que ja al segle X hi havia una capella de Santa Maria que estava dins dels límits d'Olèrdola i entenem que aquest era l'edifici que, més endavant, a partir de l'any 1285, va ser l'església que coneixem actualment. L'església de Santa Maria, tal com la coneixem actualment, més o menys, vindria a ser l'edifici que el dia 1 de maig del 1285 va començar les obres. En aquest cas és especial destacar que va ser el primer edifici parroquial de Catalunya que seguia l'estil gòtic i aquestes obres van allargar gairebé 200 anys fins a la consagració que es va fer a l'any 1484. L'església de Santa Maria té la façana principal que mira la plaça de Jaume I. Aquesta façana hem de pensar que, evidentment, no és la que es va construir originalment quan es va fer la consagració, sinó que és una façana que correspon ja a començaments del segle XX. En aquell moment es van imaginar com hauria estat la façana principal si s'hagués acabat seguint l'estil gòtic en què s'havia començat inicialment, però que pels motius que desconeixem doncs es va acabar fent una portalada renaixentista amb una gran galeria, i quan a finals del segle XIX es va voler recuperar tot el que podria ser l'estil gòtic traient tots els afegits que s'havien fet posteriorment, l'últim pas va ser la façana principal, i en aquest cas doncs les obres van durar gairebé 2 anys, entre el 1903 i el 1905, i aquesta és la façana que ens ha arribat a l'actualitat. Aquí cal destacar que hi ha doncs, les diferents escultures que hi ha a banda i banda de l'entrada, que són de l'escultor Rafael Atxer i que representen a diferents sants, profetes i apòstols, i a la part central, just al damunt de la porta, que hi ha l'escultura o la representació de la coronació de la Mare de Déu. L'altre punt d'accés a l'església de Santa Maria és l'entrada lateral, la que està a la plaça de Santa Maria. En aquest cas, sí que aquesta és la porta original que es va construir en el moment que es feien les obres, entre els segles XIII i XIV, i tot i ser una entrada amb un arc de mig punt, el treball que s'hi pot veure és purament gòtic, i en aquest cas també és interessant veure com en aquesta entrada, en aquest arc, doncs s'hi han conservat diferents restes de policromia, bàsicament diferents franges de colors, excepte a la part central, també just al damunt de la porta, en què allà sí que s'hi veu encara una escena que representa l'escena de la crucifixió de Crist amb la Mare de Déu i Sant Joan a banda i banda. I a part d'aquesta decoració que hi ha, el que seria a l'arc, hem de pensar que entre la cornisa que hi ha al damunt d'aquesta porta i a l'arc queda un espai triangular, que són els carcanyols, i aquí sí que actualment costa molt de veure, però a banda i banda també hi ha diferents escenes, i llavors a la banda esquerra hi trobaríem una representació de Jesús dins del temple, i després a la banda dreta també costa molt de veure, però sabem que allà hi ha, o ja hi havia, el moment en què els tres reis van a fer l'adoració del nen Jesús. Pel que fa a l'exterior, també cal destacar que a tot el perímetre de l'església, tant els murs laterals de la façana sud i la façana nord, i també el que seria la zona de l'absis, s'hi han conservat tot el que serien les escultures per una banda de les gàrgoles, que originalment doncs, havien fet la funció d'expulsar l'aigua de la pluja que recollia a la teulada, i també tota una sèrie de cares que estan repartides a la cornisa de l'absis, excepte una que està en un contrafort de la façana sud, i que aquestes cares representen o bé personatges masculins o també femenins, i que cadascun d'ells està d'alguna manera doncs, expressant algun tipus de personatges que no sabem exactament per què es va fer aquesta diferenciació, però alguns porten casc representant militars, d'altres porten barrets que podrien ser burgesos, d'altres corones o diademes que podrien ser doncs, personatges nobles o reials, d'altres personatges religiosos, n'hi ha un que, per exemple, du una mitra, d'un bisbe, i alguns altres que, a la part de sobre, que evidentment no es veu des del carrer, i duen una tonsura, i per tant també representant aquests personatges religiosos. I a través d'aquests doncs, elements, cadascun d'ells doncs, el podem identificar, perquè se'ls caracteritza molt clarament. Un altre dels elements que destaca del conjunt de l'Església de Santa Maria és el campanar. Pensem que, tot i que formin part d'un conjunt, està a poca distància separat, pocs centímetres, del conjunt de l'Església, de la zona de l'absis. Aquest campanar també es va començar a construir en el mateix moment que es va començar la construcció de l'Església, el 1285, però en aquest cas sí que el campanar, que és una construcció de planta octogonal, sabem que ja el 1340 estava gairebé acabat, i a partir d'aquell moment, i fins a mitjans del segle XIX, hi va haver un càrrec anomenat mongia que feia que dues persones doncs, estaven sempre vivint a l'interior del campanar, en els diferents espais que hi ha al seu interior, i per una banda s'encarregaven dels diferents tocs de campanes, de pujar i baixar, per exemple, les làmperes abans de l'instal·lació del llum elèctric per il·luminar tot l'interior de l'església, cosa que es feia des de la teulada a la qual s'hi pot arribar des del campanar, i també, sobretot, la vigilància de l'església, perquè es té constància que en moltes ocasions s'havia intentat entrar a robar de nit. Dins del campanar hi ha diferents espais, per exemple, a la planta baixa, una zona que originalment s'havia fet servir com a sacristia de l'església i que actualment encara acull un petit teclat que s'havia utilitzat per poder tocar les campanes des de la planta baixa, sense haver de pujar a dalt de tot. I a partir d'aquí arribem al primer nivell i hem de pensar que el campanar, tal com el veiem actualment, correspon a la restauració que es va fer entre el 87 i el 1990, i en aquella ocasió es va decidir, perquè primer cal dir que era la primera vegada en què es feia una restauració de tota la construcció del campanar, que hi havia elements com eren l'àngel panell i també la matraca, que estaven situats a l'exterior o a la part més alta de l'edifici del campanar, i que el fet d'estar exposats al vent, la pluja o al sol, evidentment doncs, els provocava un deteriorament que acabaria doncs, fent que desapareguessin, i es va decidir en aquell moment doncs, traslladar-ho. D'aquesta manera, actualment, quan es visita el campanar, en aquest primer pis hi veiem per una banda la matraca, que està feta en fusta i que sonava per Setmana Santa, i a la part central el que seria l'extrem superior de la teulada, on s'hi veuen les teules de colors, i com aquest extrem de la teulada està coronat per l'àngel panell. Arriben al següent pis, en aquest cas és un pis on hi podem veure encara alguns dels rellotges que ha tingut el campanar, el que hi ha al centre, que és el de l'any 1928, i també en un dels murs encara una petita maquinària que ja correspondria al rellotge dels anys 60 i 70, i a partir d'aquí seguiríem pujant i arribarem al final de la primera part del campanar, amb uns grans finestrals, que són 7 en total, i que ens hem d'imaginar que en aquests finestrals, doncs, originalment cadascun d'ells havia tingut una o fins i tot dues campanes, i aquí veiem les campanes que hi ha actualment, que són 4, que són les que ja es van col·locar després de la Guerra Civil. A partir d'aquí ja seguim pujant i finalment arribem a la part més alta del campanar, on hi ha un cos més estret, també de planta octogonal, que quan hi accedim podem veure les tres campanes que encara actualment s'utilitzen per tocar els quarts i les hores. Tindríem la més petita, que segurament seria la campana més antiga que encara es conserva al campanar de Vilafranca, desconeixem la seva data. La següent seria la Guitart, que en aquest cas realment no és el nom de la campana, sinó el senyor que la va fabricar, que és de l'any 1928, i finalment la més gran, que és la que toca aleshores, que és la Raimunda, que aquesta es va col·locar a l'any 1801. El fet de finalitzar la restauració del campanar el 1990 també va fer que a partir d'aquell moment aquest espai doncs, fos accessible i, per tant, visitable, i d'aquesta manera es podia conèixer doncs, la història d'aquesta construcció, i des d'aquell moment doncs, es van iniciar unes visites que encara actualment es realitzen i que durant tots els mesos d'estiu i inicis de tardor doncs, coincidint amb la posta de sol es fa aquesta visita que permet una visió doncs, molt bonica de tot el que seria l'entorn de Vilafranca en aquest moment de la posta del sol i de les vinyes i que evidentment doncs, això s'aprofita sempre per acompanyar aquest moment ja sigui amb una copa de vi o amb una copa de cava a tots els visitants. Posteriorment, també, quan es va fer ja la restauració de tot el que seria la teulada de l'església, a partir de l'any 2022, també es van iniciar les visites a l'interior de la teulada, i en aquest cas, doncs, és una visita que permet conèixer quina era la teulada inicial amb el projecte gòtic. Aquesta teulada es va enfonsar a mitjans del segle XVIII i en aquell moment es va construir la teulada que veiem actualment. El fet d'entrar aquí dins es permet veure això, doncs, quin han estat aquestes dues cobertes, veure també quins són els accessos des de l'interior cap a les gàrgoles que podem veure quan estem al carrer i també veure doncs, quina és aquesta construcció que a través dels forats que veiem al terra, que originalment s'havien utilitzat per pujar i baixar les làmpades que il·luminaven l'església, doncs, permeten veure doncs, com estem a 20 metres pel damunt del terra que veiem quan estem caminant per l'interior de l'església. I a partir d'aquí veure també això, doncs, com s'ha construït aquesta teulada del segle XVIII amb les grans encavallades de fusta, sobretot, i veure això, doncs, com s'explica la construcció de l'església a partir d'aquest aspecte que veiem a dalt de tot i que des del carrer, evidentment, és totalment invisible. Un cop entrem a l'església, ja sigui des de l'entrada principal com de la lateral, doncs ens trobem amb la nau. Aquesta nau tindria unes capelles que estan construïdes entre els contraforts. Aquestes capelles, en principi, totes han mantingut les seves dimensions des del moment en què es va fer la consagració el 1484. També hi ha, o hi havia, capelles en els diferents trams de la zona de l'absis, també entre els contraforts, que en aquest cas estarien a l'interior. I, per tant, veiem un aspecte molt similar al que ens podíem haver trobat en el moment que haguéssim visitat l'església en els seus segles inicials. El gran canvi tindríem primerament que a mitjans del segle XVI es va decidir construir la cripta sota de l'altar major i evidentment això va comportar doncs, un treball d'obrir tot aquest espai que hi havia a sota. Originalment aquesta cripta s'hi accedia a través d'unes escales que baixaven des del passadís central de la nau i que es va mantenir fins a l'any 1964, que en aquell moment doncs, es va canviar per l'accés que hi ha actualment, que està en un dels murs de la façana sud. Tot i això, hem de pensar que a començaments del segle XIX es va produir un altre canvi important, que va ser l'ampliació de la primera nau de la zona de l'Evangeli, i aquesta nau o aquesta capella van decidir fer-la més gran i construir la capella que encara veiem ara de l'actual Santíssim Sagrament, i en aquell moment tant el Santíssim Sagrament com l'altar de Sant Fèlix que estava en la cripta es van traslladar aquí i la cripta va quedar anul·lada. I no va ser fins a finals del segle XIX que, volent recuperar tot l'aspecte antic de l'església, es va tornar a obrir la cripta i s'hi va tornar a traslladar l'altar de Sant Fèlix. Actualment, evidentment, aquest altar de Sant Fèlix que hi ha no és el que es va portar en aquell moment, que era de fusta, sinó que ara el que hi ha és el que va regalar el bisbe Torres i Bages a l'església de Santa Maria, de l'escultor Josep Llimona, i que és una de les peces que podem trobar a l'interior de la cripta, perquè juntament amb aquest regal del nou altar de Sant Fèlix, que és de l'any 1916, Torres i Bages també va regalar el conjunt escultòric de l'enterrament de Crist, que és una de les peces principals que es pot veure actualment a l'església de Santa Maria, ja relacionada, evidentment, amb els corrents artístics de començaments del segle XIX, en especial el modernisme.
Hola, sóc en Jonathan Carbó, organista, que des de fa molts anys em dedico a tocar en concerts i també a fer classes en diferents escoles de Catalunya. Actualment estic al Conservatori Municipal de Barcelona fent classes d'orgue. A Vilafranca col·laboro, quan m'ho demanen, tocant l'orgue Santa Maria en algunes celebracions litúrgiques puntuals i també formo part dels Amics dels Orgues de Vilafranca, una entitat que ens dediquem a vetllar pel manteniment i la difusió dels diferents orgues, amb tota una colla d'organistes, de músics aficionats i també de persones que els agrada el patrimoni i la cultura musical. L'Orgue de Santa Maria té un valor patrimonial històric molt important, en primer lloc perquè com a instrument musical té un so molt bonic, molt valuós perquè és molt bonic. Cada orgue és diferent i especialment perquè cada orgue està situat en un lloc que li és propi, no? I en la casa de Santa Maria, l'acústica que té i com es va fer l'instrument, doncs produeix un so, segons el meu parer, molt, molt bonic. Des d'un punt de vista més objectiu, més tècnic, més històric, l'Orgue de Santa Maria és un orgue singular. És un orgue que representa el colofó de tota una escola d'organeria catalana de l'estil romàntic simfònic, que es desenvolupa al primer terç del segle XX i que, a més, ens han arribat pocs instruments d'aquesta època perquè o bé es van perdre durant la guerra o després es van transformar i, per tant, a Vilafranca és dels pocs llocs on podem sentir música d'orgue d'aquest estil amb instrument adient. També hi ha una característica de la construcció de l'orgue, que és també igualment singular, que és el sistema de transmissió que té, que és pneumàtic mecànic, un sistema mixte, i que aquí a Catalunya també hi ha pocs orgues que el tinguin, almenys desenvolupat de la manera com es va fer a Vilafranca, i es dona el cas que quan es va fer la restauració de l'orgue a principis d'aquest segle, el 2006-2007, es va optar per conservar aquest sistema. És un sistema complex que porta alguns problemes perquè s'ha d'estar un manteniment molt, molt, molt curós, però que val la pena conservar-lo perquè és una mostra històrica important de com es feien les coses en aquell moment i, per tant, és molt important conservar-lo. Disposar d'un orgue com el de Santa Maria és un privilegi, però també és una responsabilitat perquè és un patrimoni molt important, però que perquè estigui en bones condicions doncs s'ha de fer un manteniment, s'ha d'estar a sobre, perquè estigui tot en ordre i, sobretot, el més important en qualsevol instrument és que es toqui, que aquest instrument soni i la gent el puguem gaudir, la gent de Vilafranca o la gent d'on sigui, que vinguin a Vilafranca puguin escoltar aquest orgue tan, tan preciós. I per fer això hi ha diferents necessitats, diguéssim, amb un orgue. Una de les seves funcions és el servei litúrgic. És un instrument que va molt lligat a l'Església i en aquest cas, que està dintre la Basílica, doncs, participa activament en totes les celebracions litúrgiques, sobretot les festivitats importants, té un paper rellevant. I per això es necessita doncs, un seguit d'organistes, de músics, siguin organistes professionals, que a Vilafranca n'hi ha algun, també organistes aficionats que es van formant i amb l'experiència que tenen doncs, van aprenent a acompanyar sobretot el que són els cants de missa i poder fer les intervencions. Això és per una banda, i amb l'altra és la seva finalitat artística més estricta, el que faríem amb concerts o amb altres tipus d'activitats semblants també de difusió, sobretot perquè puguem gaudir tots, que sigui un instrument per a l'Església, però un instrument també per tot el poble, no només a Vilafranca, sinó fora. Fent-lo sonar també afavorim que el manteniment d'aquest instrument també sigui millor, perquè un instrument que està mut s'acaba fent malbé, segur, segur. Per fer tota aquesta activitat, en el seu objectiu litúrgic, hi ha un equip d'organistes que forma part de la parròquia i es coordinen per poder tocar. I en la part més artística, concertística, tenim l'Associació d'Amics dels Orgues de Vilafranca, que vam constituir l'any 2018. I tot aquest temps doncs, hem anat fent concerts, que ja sempre se n'han fet de concerts a l'Orgue de Santa Maria. Des de que es va construir, ja mossèn Maideu, que era l'organista, ja va fer els concerts de Sant Esteve, que ara segueixen fent. Arribem a la 72a edició, em sembla que enguany. I a part d'això, en aquesta associació doncs, vetllem perquè hi hagi una mica més d'activitat. Fem un cicle a la tardor, que és el cicle de concerts d'orgue Josep Soler Cerdà, però tot l'any es van fent activitats, es participa en el Dia de la Música, s'obre l'orgue perquè la gent pugui visitar-lo, pugui pujar dalt, pugui veure com es toca i una mica més de prop com funciona, i totes les activitats de col·laboració doncs, amb el que faci falta perquè l'orgue sigui un instrument viu dintre la vila.
Thank you.
L'Església de Santa Maria hem de pensar que tot el patrimoni que actualment acull al seu interior és el que s'ha anat col·locant a partir de l'any 1939, perquè hi va haver un incendi el 1934 en què va destruir tots els elements que hi havia anteriors a aquesta data. Aquesta reparació que es fa a partir dels anys 30 i 40, sobretot 40 del segle XX, doncs evidentment no va ser la més òptima, i quan a l'any 2009 van caure unes pedres de la façana principal, es va fer una anàlisi de tot l'edifici i es va veure que realment calia una intervenció per posar-lo al dia, i a partir d'aquí doncs va començar tot un procés de restauració que va iniciar-se doncs el 2009 amb els campanars de la façana principal i que actualment encara està en funcionament, i a partir d'aquell moment doncs en diferents etapes, començant primer per la façana principal, els campanars, després la façana sud en dues etapes, després tota la teulada també en dues etapes i finalment la façana nord, que s'ha acabat aquest any 2025, doncs ha fet que tot l'exterior hagi quedat ja restaurat i de la cara exterior només en quedaria per acabar ja el que seria la façana principal. Un dels espais que recomanaria a l'hora de visitar Vilafranca, a banda de l'església de Santa Maria, seria també el cementiri. És una construcció de l'any 1839 i que, doncs, al llarg del segle XIX i del segle XX ha anat creixent i es permet d'alguna manera fer un recorregut per la història de Vilafranca i també dels estils arquitectònics que hem pogut veure al llarg d'aquests dos segles i també d'alguna manera recuperar alguns noms de personalitats de la història de Vilafranca, ja sigui perquè hi són enterrats o perquè hi van construir algunes de les seves obres.
Aquest ha estat el nostre darrer capítol de l'any. Acomiadem el Penedès en xarxa aquest 19 de desembre de 2025. Gràcies per acompanyar-nos. Gaudiu d'aquest Nadal i ens retrobem el proper 7 de gener, l'endemà de Reis. Bones festes!